Radio Ramblas.
Bona tarda. Hem estat convidats, la Biblioteca de Catalunya, la Unitat de Sonors i Audiovisuals, a fer un programa sobre l'evolució dels suports sonors analògics al llarg de la història. A la Unitat de Sonors i Audiovisuals tenim molts documents sonors des de finals del segle XIX fins a l'actualitat. I us volem explicar una mica aquesta història. Per entrar en aquest món està bé situar-se i classificar una mica aquest tipus de suports. Una manera de fer-ho és començar a parlar pels suports de solc, el que en els discos que més o menys tothom ha tingut a casa diu microsurco, és el solc en català, que segons el diccionari és aquella empremta acanalada amb espiral d'un disc fonogràfic que constitueix el suport de la informació sonora enregistrada. I dius, carai, com es va aconseguir fer? Poder enregistrar una veu, una música, i després poder-la reproduir. Ara ens sembla molt fàcil tot això amb la digitalització. Doncs això és un invent de finals del segle XIX. Com probablement sabeu la majoria, va ser Thomas Alva Edison, un americà nascut a Ohio l'any 1847, qui el 1877, o sigui, tenia 30 anys, va fer una primera demostració d'un aparell que el va batejar com a fonògraf i va enregistrar per primera vegada la veu amb aquesta frase. Hola, hola, hola. Maria tenia un bé. La seva llana era blanca com la neu i allà on ella anava el bé la seguia. Evidentment, en anglès. La primera demostració va ser a Nova York el desembre de 1877 i la patent va sortir el 1878. Aquí, a Barcelona, o a Catalunya, millor dit, naixia, per situar-nos una mica històricament, naixia Pau Casals el 1876, per exemple, o el gran guitarrista i compositor Miquel Llobet el 1878. Estem en una època de grans invents que culmina ja al segle XIX. Va començar, per exemple, amb l'automatització d'un teler amb targes perforades per un francès, en Jacquard. Això a principis del XIX. Aquest so, aquesta música que heu sentit, aquesta arabesca de Debussy al principi, aquesta música era música feta i reproduïda per una pianola, que funciona també com una targeta perforada amb un rotlle de paper perforat. Això ho veurem al final del programa.
Calça pel senyor Plana. Ei, Simón, dilluns passat vaig rebre la teva carta, la que em va deixar parat de tal modo que en veritat no sé pas què contestar-te. Voldria dar-te consol per calmar-lo teu patir, però per més desconsol no puc dar-te tampoc ni molt perquè no en tinc per a mi. Que estàs a punt de tirar vius tots els trastos a l'aire, tu encara pots derrotar, doncs jo no els puc llençar perquè me'ls guarda el drapaire. També em dius que t'has casat i que passes molta gana, que estàs tot desfigurat, jo també, noi, ni tornat que semblo una persiana.
Aquest és un cilindre de cera d'aquesta època, del principi del cilindre de cera d'Edison, És un cilindre que tenim a la Biblioteca de Catalunya, ja veieu que és un recitat d'un tal Joan Plana. En els cilindres es feien també enregistraments d'aquest estil i pertany a una col·lecció, que en diem Regordosa Turull, de 300 cilindres de cera que tenim a la biblioteca, en total uns 400. D'això, dels fons sonors que tenim a la biblioteca, us en parlarà en Pol Cruells la setmana vinent, dimecres, a la mateixa hora que estem ara radiant. Seguim amb la història del cilindre. En què es basa aquest invent? Aquest invent es basava en una agulla, un diafragma i una campana per ajudar a que el so arribés al cilindre, no? Alba Edison, el primer, va fer això amb un cilindre amb una superfície d'estany. Això funcionava, però a l'hora d'enregistrar anava més o menys bé, però després a l'hora de reproduir pràcticament es carregava la base aquella d'estany. Per tant, la veritat és que no era operatiu. És evident que aquests invents van anar evolucionant amb aportacions, a més, d'altres inventors. Això es va acabar fent amb cera. De la cera, tot i que tenia problemes, millorava aquest problema de l'estany, no? La manera de fer els enregistraments, al principi, com que són enregistraments, diríem, analògics, el so havia d'estar molt a prop de la campana, eh? L'aparell es deia fonògraf i era aquest cilindre que girava molt ràpid, per tant durava poca estona, i si s'havia d'enregistrar una veu, per exemple, qui parlava s'havia d'apropar molt a aquesta campana. Si eren músics, també. Això limitava molt el tipus de música que es podia enregistrar. No podia enregistrar una orquestra d'entrada, perquè la distància era imprescindible. Tot això, que fos molt propera, tot això es va anar millorant amb l'evolució d'aquest invent. Sentirem ara un altre cilindre perquè comproveu com sona la música, com es podia escoltar música en aquells anys.
Danza número 2, Bedrich, por el eminente pianista señor Marsall.
Com veieu, al principi del cilindre hi ha una veu que presenta la peça. Aquesta també era una característica d'aquests suports sonors. Les primeres gravacions comercialitzades daten de 1890, eren cares. Al principi només s'utilitzaven a màquines de botigues, a salons, a hotels. I un dels problemes que els encaria era la dificultat d'aconseguir duplicar originals. Es va aconseguir, per exemple, a finals del 1890, duplicar 25 cilindres a la vegada, tots amb la seva cera original. I, clar, una sola interpretació podia generar, si la feia 5 vegades, 125 cilindres. Això realment feia que la comercialització massiva fos molt complicada. Imaginem si hi havia molts músics i s'havien de pagar sessions continuades a la mateixa peça perquè el cilindre era molt curt. Comercialment la cosa no funcionava gaire. Tot i així es van fer enregistraments històrics. Per exemple, hi ha un cilindre de 1888 en el que es va enregistrar a Johannes Brahms. El que hem sentit de Franz Marschall és de l'any... No tinc la data, aquest no està datat. El Franz Marschall, bueno, pels que no ho sapigueu, va ser el deixeble d'Enric Granados. En Granados, gran pianista, compositor, va crear una acadèmia, l'Acadèmia Granados a Barcelona, i malauradament va morir el 2016 amb un vaixell que, quan tornava d'estrenar Collesques a Nova York, que va ser torpedinat per un submarí alemany. Aleshores, el Frank Marshall, que era deixeble d'ell, va seguir amb l'acadèmia, que al final va acabar dient-se Acadèmia Marshall i encara existeix a Barcelona. El problema de l'enregistrament que parlàvem també és amb alguns instruments com el violí era molt difícil que quedés bé el so, i això va fer que un tal Augustus Strauch, alemany, va arribar, era rellotger, enginyer de telègraf, es va especialitzar en acústica i va acabar patentant el que se'n diu violí de Strauch o violí de botzina, molt curiós, perquè és com si fos un fonògraf amb la trompeta i tot que enregistrava el so del violí. Això ho podeu veure al Museu de la Música de Barcelona, molt recomanable de visitar. Aquest sistema, el Berliner, com ens és evident a tots, no es va imposar en la comercialització de la música. No hem comprat mai cilindres per escoltar els discos moderns que tots hem conegut. I això ens porta a conèixer el següent suport sonor. Això és un disc Berliner, això és un disc pla, ja no és un cilindre. El mateix Edison, de fet, va fer intents, el mateix que va fer amb cilindre, de fer-ho amb un disc. Ell no li deia disc, li deia plat. Però un alemany que va emigrar als Estats Units als 19 anys, ell havia nascut a Hannover el 1851, va saber d'aquests intents de l'Edison de fer el cilindre com si fos un plat, i ho va saber pel sogre de l'Edison. Li va explicar, i el Berliner, que ja era un home, un inventor, un enginyer, va també millorar el telèfon, per exemple, d'Alexander Graham Bell, va portar millores, va estar darrere de l'invent del disc de vinil, va ser un precursor del micròfon, de l'helicòpter, o sigui, un geni, no? Aquest home va fer el que va fer l'Edison, però en forma de disc, i històricament podem dir que li va guanyar la partida, perquè el disc, el format de disc, és el que es va imposar fins avui dia, perquè inclús els models digitals, el compact disc, segueix sent un disc, no? El disc primer el feia amb una mida de 5 polzades, de seguida va poder fer-los amb cel·luloide, al principi eren també de zinc, només estaven enregistrats per una cara, i el material era una barreja de laca, de pols de roca, de negre de fum, de fibres de plantes, i quedava, diríem, molt, molt, molt millor premsat que un cilindre. Amb tot això, el 1888 inaugura la fàbrica Gramophone Company i comença a comercialitzar els discos a partir de 1893. Cap al 1900, per litigis de patents molt freqüents en aquella època de tants invents, trasllada a l'empresa Montreal, a Canadà, i allà li posa el nom de Berliner Gramophone Company. Perquè ens situem a Barcelona aquells anys, el 1888 és la inauguració de l'Exposició Universal de Barcelona a la Ciutadella. També el monument a Cristòfor Colón data d'aquella data. Les golondrines, per exemple, o el Noticiero Universal, també són del 1888. I per què s'imposa el disc, podríem dir, el cilindre? Es va imposar, a part de que és evident que per manipular-lo és molt més fàcil, el Berliner el que va fer és inventar un mètode per la còpia mestra en metall a partir de l'original en cera, que va fer que s'abaratís molt la duplicació de discos, i això, evidentment, va afavorir la comercialització més massiva. La cera també té problemes amb la temperatura. a l'hora de, com hem dit, a l'hora d'emmagatzemar-la és més complicat que amb un disc. I el fonògraf, l'invent de l'Edison, fa que sigui més difícil enregistrar amb molts músics. El 1905 podem dir que el disc ja és dominant, el mateix Edison ho reconeix i, de fet, va acabar fabricant gramòfons ell. I discos, perquè l'aparell del disc és el gramòfon. No? El 1910 ja és un relleu quasi bé definitiu, tot i que es va seguir fabricant fins als anys 20. A partir d'aquí entrarem en un altre tipus de suports, però abans escoltarem aquesta banda municipal de Barcelona. Aquesta era la banda de la Casa de la Caritat de Barcelona, el que seria la banda municipal de Barcelona. I aprofito per dir que a la Biblioteca de Catalunya, fins al 16 de desembre, podeu visitar una magnífica exposició sobre els 135 anys d'aquesta banda municipal de Barcelona. Com veieu, els talls d'aquests enregistraments els fem curts perquè, com noteu, el cilindre i el disc Berliner i també els de pedra, com veureu, fregeixen, que és el que es diu habitualment, aquest soroll de fons que provoca l'agulla sobre el disc. Normalment, la durada d'aquests cilindres o aquests discs al principi eren, com hem dit, d'una sola cara, i duraven uns 2 minuts aproximadament a principis del segle XX. Això va anar evolucionant a fer-se després amb dues cares i fins a un màxim de 5 minuts i mig. Com a dada curiosa, el 1902, per exemple, el Caruso, que aleshores en tenia 28 anys, va gravar per la gramòfona de Milà 10 àries d'òpera en una sola tarda. Entre ells hi havia Il Lucevo nelle stelle de Tosca, que s'havia estrenat feia un parell d'anys. I aquest enregistrament es considera un punt d'inflexió en la història de la música gravada. I perquè tingueu una idea del que suposava tenir aquests discos amb música clàssica, per exemple, el 1906 surt un enregistrament del Messias de Händel i necessita, i és només extractes del Messias de Händel, necessita 25 discos d'una cara. O sigui que comparat amb el CD, realment el tema canvia. I per acabar amb el tema dels discos d'en Berliner, per si us encurisseix, el logotip de la marca, aquell famós gos que està escoltant a un gramòfon, això és curiosa la història, perquè això el Berliner ho compra els drets de reproducció d'aquesta imatge a un pintor, Francis Bagó. Aquesta pintura, que és el símbol que molta gent hem vist, la va fer aquest pintor quan va morir el seu germà Marc. Aquest germà tenia un gos que es deia Nipper, que és el que de la raça que surt en el logotip. Al morir es va haver de quedar el gos i aleshores es veu que tenia alguns cilindres de cera amb la veu gravada del germà. I quan posava el cilindre, l'actitud del gos el va encuriosir perquè estava molt pendent, molt atent d'escoltar la veu del seu amo mort. Això el va inspirar a pintar el quadro, però clar, el quadro era d'un fonògraf, perquè era un enregistrament de veu gravada, el gramòfon, el disc, no gravava la veu. En canvi, es venien també fonògrafs per poder enregistrar la teva veu, si volies. I el que va fer és fer canviar el logotip, en comptes d'un fonògraf, que era l'original de la pintura, va posar un gramòfon, que era el que comercialitzava el senyor Berliner. I amb això, doncs, recordant que en aquests anys també dels discos Berliner, podríem dir que, per exemple, a Barcelona, el 1902, es va inaugurar l'Hotel Colón a la plaça Catalunya. I aquest Colón, enllaçarem amb què parlarem més endavant, va ser on per primera vegada Ràdio Barcelona va emetre des del terrat les seves emissions l'any 24. O també quan el 1902 comença la construcció de l'Hospital de Sant Pau, que ocupava fins aleshores el recinte del que actualment ocupa la Biblioteca de Catalunya, que era a l'edifici Gòtil, entre el carrer del Carme i el carrer Hospital. Va ser durant 600 anys un hospital i a partir dels anys 30 la Biblioteca de Catalunya el va ocupar. També el 1902 es va posar la primera pedra del temple del Tibidabo. Passem ara a un altre suport molt semblant, però amb altres característiques.
Unión Radio Madrid, han oído ustedes una fantasía del Duquesito, de Vives, interpretada por el sexteto de la emisora. Petit Suisse, zapatos para otoño preciosísimos, precios bajísimos, magnífica presentación. Petit Suisse, Unión Radio Madrid, van ustedes a oír Mi corazón se abre a tu voz, de Sansón y Dalila, de Saint-Saëns.
Ara entrem en un altre món, que és el món de les ràdios. Les ràdios comencen, Ràdio Barcelona, com he començat a dir, comença el 1924. I aleshores la gent ens ve a la biblioteca moltes vegades preguntant bueno, deuen tenir vostès aleshores tots els enregistraments del que s'ha emès des de l'any 24. Perquè el que sí es conserva és documentació escrita, guions, programacions, que sortia als diaris també, des de l'any 24, aleshores tu veus que allà, ostres, mira, tal dia va sortir, es va emetre tal programa, doncs ho deuen tenir allà a la biblioteca. Doncs no, és decebedor, però no és així. Per què? Precisament per aquesta història que estem explicant. Als anys 20 no existien sistemes d'enregistrament del so que permetessin fer fàcilment un arxiu sonor de ràdio. I una de les poques possibilitats era el que heu sentit ara, un disc d'acetat. Era un disc, per tant s'ha imposat ja el disc, però aquests discs eren de nitrat de cel·lulosa, molt, molt fràgils, però permetien enregistrar amb un aparell portable, vull dir que et podies desplaçar, podries enregistrar veus, música. El disc tenia una mica més de durada, 4 o 5 minuts podia durar. Però, com heu sentit, el so també era molt de fregir. Això també explica per què a les emissores, en aquells primers anys, la música que s'emetia era pràcticament tota en directe. El no haver suports que donessin qualitat i durada suficient, era impossible emetre un concert. S'emetien gravat, vull dir, s'emetien, això sí, ràpidament, els primers anys ja s'emetien òperes del Liceu, hi havia un cable físic telefònic que unia el Liceu amb l'emissora, per exemple, no? Estem, diríem, abans de l'època de la dictadura de Primo de Rivera, que és quan comença a Radio Barcelona, i després el 31 la República, el 36 la Guerra, tots aquests anys l'enregistrament de so només es pot fer amb aquests discos d'acetats, amb fil magnètic, que també era una bobina, com un fil de pescar, però era una bobina metàl·lica que era susceptible de ser magnetitzada i es podia enregistrar amb un aparell, evidentment, especial, però això no era molt, molt, molt pràctic. No? Anem a escoltar un altre acetat.
El mestre Jota Sunyer i Cinta donarà amb el monumental orgue del Palau Nacional de Montjuïc el quart concert de la sèrie, que, organitzat per la Direcció General de Radiodifusió, ve donant l'esmentat mestre organista. El programa està constituït per simfonies de Bach, siciliana, Bach, Barcesa, de Gounod, el Rierol i l'Ocell, de A. Marquès, la noia dels cavalls de llit, de Busí, preludi, Rachmaninoff. L'acte serà radiat per Ràdio Barcelona i Ràdio Associació de Catalunya. Aquesta és la emissora Ràdio Barcelona.
Aquí heu sentit la veu de Carme Nicolau, ja veieu que parla des de Ràdio Barcelona, però també diu que emetrà Ràdio Associació de Catalunya, que havia començat l'any 25, si no recordo malament, o l'any 29, perdó. Aleshores, Carme Nicolau va ser una actriu, locutora, periodista, va ser redactora en cap del diari Dona Catalana des del 1926 i és una joia de document perquè hi ha poc testimoni de veus d'aquells anys i especialment de dona i en català. Ella va fer un programa que es deia Radio Fèmina, que va ser molt conegut en aquells anys. Va catalanitzar el diari parlat la palabra per la paraula a partir de l'any 34 i després dels fets del 6 d'octubre del 34 a la ràdio es veu que va dir algunes coses que no van agradar al director de Ràdio Barcelona, Joaquín Sánchez Cordobés, i la va acomiadar. A la ràdio també es feia publicitat.
Dicen que el sol, ese gran astro soberano, se hará sentir y apretará ese verano, y que pondrán los huevos fritos las gallinas, y que además se tostarán pollos al sol.
Son las 7, es lo que importa, vendiendo buenas sombrillas, pío.
¿Y hacia dónde? Razón tenéis. Ronda de San Antonio 66.
Aquests discos de setat no es conserven gaires, però ja veieu que són una joia, perquè aquí podem sentir un anunci d'una botiga de Barcelona que venia paraigües, bastons, etc. I es gastava els seus diners contractant una cantant, una música. La veritat és que els anuncis tenien molta gràcia. També es conserven veus, hem escoltat la Carme Nicolau, ara escoltarem un dels pocs documents sonors que es conserven de la veu de Pompeu Fabra.
La Unió Catalana de Federacions Esportives ha organitzat aquest quart hora setmanal de l'esport català, en el qual us parlaran successivament els representants de tots els esports que es practiquen a Catalunya. Difícilment s'hauria trobat la manera de donar per ràdio una informació completa de l'esport català sense una entesa entre totes les federacions. Aquesta entesa és avui un fet. Tots els amants de l'esport la desitjàvem i ha estat amb una viva satisfacció que l'hem vist en fi realitzada amb la Constitució de la Unió Catalana de Federacions Esportives, la qual ha de contribuir, sense cap dubte, al millorament i difusió de l'esport a la nostra terra. Permeteu-me, per acabar, que expressi el nostre agraïment a la Ràdio Barcelona, que ens ha donat tota mena de facilitats per organitzar el quart d'hora setmanal de l'esport català que avui inaugurem.
Acabem d'escoltar en el senyor Pompeu Fabra, president de la Unió Catalana.
Aquest enregistrament és del 8 de febrer de 1935 i, com heu sentit, comença un programa dedicat a l'esport català. Pompeu Fabra, en aquell moment, era president de la Unió Catalana de Federacions Esportives. En aquells anys, estem als anys 30, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar la cessió de l'edifici de l'Hospital de Santa Creu a la biblioteca. I passem a un altre tipus de suport, que són els discos de 78 revolucions per minut. Havíem parlat dels discos Berliner. La continuïtat va ser els discos dits de pedra, per la seva, el material en què estan fets, no? Doncs deixa de ser una evolució del disc Berliner. Però aquí el que volem destacar és que els mateixos discos de pedra tenen una etapa fins als anys 24-25, que és el que se'n diu l'era acústica, i a partir d'aquí ja comença l'era elèctrica. I això és un gran canvi. Per què? Perquè el fet de poder enregistrar, de convertir aquestes zones, aquest so, en impulsos elèctrics, aquests impulsos elèctrics es poden allargar, es poden amplificar. Això, evidentment, afavoreix que no cal que hi hagin els intèrprets al voltant d'aquells aparells d'enregistrament, sinó que ja es pot fer una amplificació, es poden captar sons de fonts situades en àrees molt, molt més extenses. No? Per tant, millora molt l'enregistrament. Anem a escoltar, per exemple, per comparativa, un disc de 78 revolucions per minut, que ja és dels anys 50, és de 1950, editat per la Columbia de Sant Sebastià. I, a més, és una peça musical minimalista al piano, interpretada per Frederic Mompou, perquè veieu com es podia sentir en aquells anys una peça així. Això el so ja millora, però no deixa de fregir una mica el fons. Hem també d'explicar que les guerres, per desgràcia, provoquen avenços tecnològics que després s'apliquen a la societat civil. Ja durant la Gran Guerra, la primera, la del 14 al 18, els avenços que s'utilitzaven militarment per lo que és la telegrafia sense cable, la ràdio, etc., van fer que es passés de la gravació acústica a la gravació elèctrica, com hem vist. La Segona Guerra Mundial també va aportar millores en aquest món que estem tractant de l'enregistrament sonor. I les conseqüències de la guerra també van provocar un fet, que és l'aparició del vinil. Fins aleshores els discs es feien amb laca. El principal component per a la fabricació de discos entre 1896 i 1948, un període força llarg. El compost resinós, que és la laca, el segreguen tres insectes originaris de la Índia. I durant la Segona Guerra Mundial aquestes reserves es van esgotar. Això va facilitar que s'investigués, es busqués un sistema per fer els discos diferent i va sortir el vinil. Amb el vinil i posteriorment la cinta magnetofònica va canviar completament el fet de poder o no tenir música a la ràdio. Evidentment, amb cinta magnetofònica la cosa també canviaria moltíssim, com veurem. Per situar-nos en el món del disc del vinil, que és el següent suport que tractarem, el disc de vinil és de finals dels 40, principis dels 50, podríem dir, per exemple, que Eva Perón ve de visita a Barcelona el 1947. Hi ha un barri de Barraques a Sant Martí que agafa el nom de la Perón arran d'aquesta visita. I això ho explico perquè coincideix aquesta visita amb la primera vegada que un magnetofon de cinta magnetofònica és utilitzat per retransmetre aquesta visita. Abans de la cinta magnetofònica, acabem el món del disc amb el vinil que hem mencionat, perquè el que va aportar és que va permetre que aquell sol del que parlàvem al principi pogués reduir l'amplada. Això, d'aquí el nom de microsurf, microsolc, implicava que les agulles eren diferents, noves, els braços pesaven molt menys, el plat era possible que girés més lentament, de fet, a 33 revolucions per minut. Per tant, tot això contribuïa a augmentar la durada d'un disc. El soroll de fregit pràcticament, no del tot, però desapareixia. Ja no calia fer els discos amb pols de roca, o que se'n deies medil, per donar resistència en els braços tan pesats i les agulles tan pesades de l'època de la pedra. I tot això va millorar tant el so com les durades. Les agulles, a més, es feien de diamant o de safir. Tot eren millores per millorar aquest so. Els passatges, per exemple, com el que hem sentit de Montpou, que eren que moltes vegades inaudibles en els discos de pedra, quan els havia sentit ja unes quantes vegades, en el vinil milloraven moltíssim més. I el que va ser definitiu és la possibilitat de que tinguessis 20 minuts per cara. L'evolució del vinil també va ser cap a la estereofonia. La primera gravació comercial en estèreo va ser feta per la RCA el febrer del 1954 i, de fet, imitava el mecanisme de l'audició humana. Tenim dues orelles, doncs van aconseguir gravar estereofònicament. Més tard es va intentar també la quadriafonia. Sonaven molt bé aquells discos quadrafònics a principis dels anys 70. El problema de que no tinguessin molt d'èxit és perquè per gaudir-los havies de tenir quatre altaveus i això no tothom s'ho permetia. El disc que coneixem, el disc negre de vinil de 12 polzades, 30 centímetres, l'LP que dèiem, girava a 33 i donava, com hem dit, almenys 23 minuts de música per cara. Va ser el suport principal, el portador principal de música clàssica entre els anys 50 fins als mitjans dels 80. Thank you. Aquesta era un fragment de la fantàstica suite orquestral Història d'un soldat d'Igor Stravinsky en un LP de la Casa Ensayo de Barcelona del 1969. I el disc, el tema que hem sentit abans, era de les McGear Sisters, un trio vocal nord-americà format per tres germanes que van tenir força èxit als anys 50 i 60. Concretament era un single. Amb això passem a la cinta magnetofònica que comença als anys 30, mitjans dels anys 30. Els alemanys, també una altra vegada durant la guerra, havien perfeccionat un nou tipus de cinta magnètica que millorava la que ja es feia servir als anys 30 pel so del cinema, per exemple. Es va descobrir això quan els aliats van ocupar Radio Luxemburg el 1944. A partir d'aleshores la cinta ja es va utilitzar per fer màsters de gravacions, era evidentment molt més pràctica que la cera que havíem vist al principi, i a més la gran avantatge és que es podia editar. Això va afavorir que comencessin a conservar-se documents sonors d'aquests anys a les emissores.
Escolti'm, que li faria res parlar en castellà? Perquè com que gravarem, jo li faré les preguntes en castellà. Bueno, sí. No, el jove les hi farà. Sí.
Nos agradaria, senyora Piso, que no s'hablara de Picasso.
Ah, Picasso, Picasso. Qué lástima. Qué lástima porque tenía el retrato que me hizo Picasso y me lo vendí en un señor que se llama Samarán, muy célebre, de los esports.
I de Gaudí, què nos puede decir, señor Opiso?
Oh, de Gaudí, de Gaudí. Estuve 12 años día a día y hora al lado de Gaudí. 12 años, cuando trataba con los propietarios de las casas, cuando el propietario de la Casa Calvet, de la Casa Batlló, de la Casa Milà, no podían decir nada porque los contradecía.
¿Qué opina usted del arte abstracto?
Que es una birria, se puede decir eso.
Sí, sí, ya está dicho. No obstante, su amigo Picasso pinta mucho arte abstracto.
Sí, pinta lo que le da la gana. Puede pintar con los ojos cerrados y puede pintar de espaldas y puede pintar haciendo cabriolas.
La cinta realment va ser clau per conservar documents fins als nostres dies, tot i que les emissores no necessàriament tenien aquesta intenció d'entrada. La cinta magnetofònica, a més, era cara, per tant no podies guardar-ho tot, havies de seleccionar, però sí que es comencen a formar fonoteques i moltes vegades es guardava el que es podia tornar a emetre, per exemple, radioteatres, les emissores, algunes de les grans, Radio Nacional d'Espanya, Radio Barcelona, tenien un quadre escènic amb actors molt, molt professionals i se'n feien moltes obres, s'emetien moltes obres de radioteatre. Normalment s'enregistraven i això ha quedat, per exemple, nosaltres amb aquests fons de Radio Barcelona que va cedir l'emissora a la biblioteca en tenim més de 300-350 aproximadament i en part és gràcies a que hi ha la possibilitat de tornar a emetre'ls, per exemple, en una programació d'estiu. Això ha fet que, evidentment, hagin arribat els nostres dies i, en canvi, les radionovel·les amb centenars de capítols pràcticament no han arribat perquè era inviable tornar a emetre-ho.
Lo que me da más trabajo es de convertir mi obra, que siempre creo que va a ser sublime, en un desastre. Y lo hago expresamente, lo acabo de descubrir, porque el día que Dalí realizara un cuadro tan sublime, una obra maestra como, por ejemplo, las lanzas de Velázquez o las meninas, seguro que el año que viene me moriría, como ha pasado todos los grandes genios.
Aquí hem sentit el Salvador Dalí amb una entrevista feta a l'Hotel Ritz de Barcelona el 25 de maig de 1966. Li feia un periodista molt conegut a l'època, Manuel del Arco. I abans hem sentit el Ricardo Piso, el gran dibuixant, en una entrevista que li feia Joan Armengol de Ràdio Barcelona l'any 1961. Moriria poc després. Estem en el món de la ràdio, estem en el món de la cinta magnetofònica i a la que van passant els anys, cada vegada millora, diríem, tot aquest sistema de gravació i també millora molt les fonoteques de les ràdios i quan més ens apropem a l'actualitat, evidentment, més documents podem servir en els usuaris de la biblioteca. Ara escoltarem el Joan Capri en una tertúlia de l'any 1985.
Esto ya ha pasado muchas veces.
Joan Capri, qui parla.
I a vegades quan parlen molt malament de tan xistes del Morán, quan em van explicar tants, vaig arribar a creure que Morán era una persona que valia. Perquè a vegades és això. Hi havia un batlle de Barcelona, que és el que la ciutat deu més coses, va fer moltes coses, que es deia Pic i Pont, vosaltres, jo soc més gran que vosaltres, que aquell home s'explicava en barbaritats d'ell en quant a forma, de cultura, de fet. Però jo, que vaig parlar amb el senyor Ribé, cap de cerimonial, dic, però que també és possible que hagués estat... Jo que li asseguro que en molts anys que hi han passat batlles pel... El més intuïció per solucionar problemes, coses que no resolien, els concejals anava allà, però què, que no ho tenen fet? Jo, mira, jo els faig així, pam, 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 i ho feia. I d'aquest home, doncs, tenia una cosa, intuïció, però d'aquest home explicaven barbaritats, van arribar a dir coses que no es pot creure, perquè van arribar a explicar-me, per exemple, una vegada no sabia com tractar amb un cardenal que va dir, no sabia què dir-li, i diu que a l'entrar a l'Ajuntament li va dir passi, passi, Santíssim Sagrament. Bé, això ho expliquen com a d'en Picabon, jo no m'ho crec.
Un document més d'aquests que hi ha a la biblioteca, tenim en compte que aquest fons de Ràdio Barcelona són 10.000 bobines de diferents durades, això sí, però són 10.000 bobines i estan disponibles pels usuaris de la Biblioteca de Catalunya. Per acabar amb els suports magnètics, el popular o la popular cinta de casset que comença als anys 60. La cinta de casset no donava alta fidelitat d'entrada, però era una bona alternativa als discs, perquè eren compactes, eren resistents, no patien, diríem, els clics dels discos, feien una mica de soroll de fons, però amb el sistema Dolby que va patentar la DECA el 1966 per reduir aquest soroll, va millorar molt i ja es va aplicar tota la producció de cassets. A finals dels 70, les millors cassets podien competir amb els millors LPs, amb qualitat. El problema de la casseta era localitzar el contingut de la cinta. Si tenies 30 minuts de música i volies escoltar la cinquena cançó, havies d'anar passant. Però bueno, de tot això també van haver algunes que tenien codificats els talls, etc., i es podia arribar allà. La venda de cassets de música clàssica, per exemple, al Regne Unit, va igualar a la DLPs el 1983. El 1988 els CDs ja havien igualat a les cassets. I el 94, prop del 80% de les vendes de música clàssica eren en CD. Només un 21% en cassets i menys d'un 1% en LP. El problema de la casseta era això que hem comentat i com a últim suport magnètic parlarem breument del cartutx. El cartutx era una cinta sense fi, anava dins també d'un estoig i s'utilitzava molt a les ràdios d'aquells anys com a publicitat. Gairebé tots els anuncis publicitaris es punxaven amb cartutx. I per acabar el programa hem deixat pel final un suport que no entraria dins d'aquesta classificació ni de sol ni de magnètic. I és el suport que hem sentit al principi del programa, en aquella peça tan maca de Claude Debussy, el rotlle de pianola. El món de la pianola, el món de la pianola també ocupa els finals del segle XIX, per tant és coetani absolut amb el que hem estat veient, el cilindre, el disc Berliner i els discos de 78, perquè la patent primera de la pianola és de 1895, també als Estats Units. Arriba a Europa el 1900. I en què consisteix això? Es tracta de mecanitzar el so d'un piano. Seria llarg d'explicar ara, però hi ha hagut durant el segle XIX molts intents de mecanitzar. Hem parlat del teler de Llagard, amb tarja perforada, aquest va ser el primer i va ser a principis de segle. Doncs al final es va aconseguir automatitzar un piano. El que fa és posar un rotlle de paper que es va desenrotllant per un mecanisme pneumàtic, hi ha unes manxes i uns pedals. Hi ha una persona que pedaleja i aleshores al passar el rotlle amb el paper perforat per davant d'una barra amb forats, quan coincideixen forat amb forat, sona. Què sona? Doncs alguna de les 88 tecles que té el piano que corresponen als 88 forats. I això, al principi, es feia amb un moble que es comprava, diríem, a part, tu tenies un piano a casa, et compraves la pianola. Era un moble que es col·locava davant del teclat, a sobre, tu et col·locaves darrere, manxaves amb els pedals, posaves el rotlle i per unes palanques es premien les tecles i sonava el teu piano. Després l'evolució va ser que van incorporar aquest mecanisme a dins del piano, ja a sobre, posaves el rotlle allà i aleshores si podies tocar el piano, tocaves el piano, perquè jo era un piano. Si volies fer anar una pianola, treies uns pedals que sortien d'una porteta, manxaves, posaves el rotlle i sonava una pianola. I això encara es va sofisticar amb els anys amb el que se'n va dir un piano reproductor, en el qual tenies tres coses, un piano, una pianola i un motor elèctric feia anar el rotlle, ja no l'havies de manxar, però aquell rotlle que feia anar ja tenia la característica que havia sigut impressionat per un pianista tocant un piano. I aquelles dinàmiques, aquelles maneres d'actuar d'aquell pianista, que podia ser un pianista famós de l'època, es podia recollir amb uns electrodes, amb una bobina de paper que girava a velocitat constant, i això permetia després fer màsters amb aquestes dinàmiques. Aquests rotlles se'n deien d'artista, i la pianola tenia que tenir uns forats laterals que recollissin aquestes dinàmiques, si no, la cosa no funcionava. Però si realment el rotlle era d'artista i la pianola llegia aquells rotlles, la veritat és que sonava fantàsticament bé. Els altres rotlles se'n diuen transcrits perquè es feien a partir d'una partitura, es perforava el rotlle. No hi havia una interpretació. Per acabar i acomiadant-se, per tant, d'aquest recorregut històric dels suports, que espero que us hagi agradat, i us animo a consultar la web de la biblioteca, tot un món, i estem a la disposició de qui vulgui consultar els nostres fons. Escoltarem un rotlle, precisament, d'artista, un rotlle, per tant, impressionat pel mateix Enric Granados, uns valsos poètics. Adéu-siau. Thank you.
Un corrent sonor intermitent. Ràdio Rambles.